No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. T'aguantaré tota la nit sense dormir, el que jo vull és cantar-te.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Per tu, el vostre espai d'actualitat a Ràdio Sant Cugat, preparat pels usuaris del taller Jeroni de Moragues. Avui venim carregats de temes que no us deixaran indiferents. Començarem viatjant a l'est d'Europa per posar-nos al dia amb les últimes novetats sobre la guerra d'Ucrània. Què està passant? Cap on van les coses? Després farem una parada al Vaticà, on hi ha fum blanc. Tenim nou papa. Parlarem de l'elecció de Lleó XIV i què podem esperar del seu pontificat. També tindrem un moment per mirar enrere i recordar. Es commemora el 80è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, un camp de concentració nazi on també hi van patir molts republicans catalans i espanyols. I com no podia faltar, l'esport. Celebrarem la victòria del Barça masculí contra el Madrid i, sobretot, el gran triomf del Barça femení, que torna a proclamar-se campió de Lliga. Brutal! Tot i això i més, aquí, a Per tu, el programa que t'acosta al món amb mirada santcugatenca. Comencem, doncs, amb el Xavi i les últimes novetats que em porta de la guerra d'Ucrània.
L'abril de 2025, la guerra d'Ucrània continua activa després de més de 3 anys de conflicte amb un gran cost humà i una situació militar pràcticament destacada. Segons Nacions Unides, ja hi ha més de 200.000 civils morts, incloent-se centenars de menors i prop de 30.000 ferits. L'ús intensiu de drons i bombardejos ha causat estralls, especialment en regions com Kherson. Malgrat aquest panorama, hi ha senyals d'un possible gir diplomàtic. El president d'Ucrània, Volodymyr Zelensky, ha acceptat reunir-se amb Vladimir Putin el pròxim dijous a Turquia amb la condició d'un alto foc al complet que hauria d'estar en vigor dilluns a aquest trobar de suport. Turquia i la Unió Europea i els Estats Units podria suposar el primer pas cap a unes negociacions de pau formals. Zelensky insisteix que qualsevol d'acord haurà d'incloure garanties de seguretat per l'Ucrània i el reconeixement de la seva integritat territorial, amb considerar el canvi d'adhesió del país a la Unió Europea. I aquesta posició ha estat recolzada per diversos líders europeus com Pedro Sánchez. Tot i les dificultats, la comunitat internacional veu en aquest alto el foc una oportunitat valuosa per posar fi a un conflicte desbordador que ha definit l'equilibri geològic global.
Moltes gràcies, Xavi. Ara l'Emilio ens parlarà de la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen. Emilio, adelante.
Los 80 años de la liberación de Mauthausen. Hoy hablaremos del juramento de Mauthausen, un legado vivo. La ceremonia recuerda aquel histórico 16 de mayo de 1945, cuando los prisioneros soviéticos liberados abandonaron el campo de formación ordenada hacia sus hogares. En ese momento se proclamó el juramento de Mauthausen, 16 idiomas diferentes, un compromiso solemne, nacido de las terribles experiencias vividas en los campos de concentración, que llamaba la solidaridad y unión por un mundo mejor. Este juramento, 80 años después, sigue siendo la columna vertebral ideológica de estas conmemoraciones, recordándonos la responsabilidad colectiva de evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. La primera celebración oficial en Mauthausen tuvo lugar en 1946, apenas un año después de la liberación, con una concentración de más de 10.000 personas al pie de la Todestiege, la escalera de la muerte, en la cantera del campo. En aquella ocasión, los delegados nacionales firmaron un documento oficial estableciendo que esta conmemoración se celebraría anualmente.
Muchas gracias, Emilio. Realment, és important que no oblidem els errors comesos al passat per a poder evitar que es puguin repetir. Ara passem a un tema una mica més amable, l'elecció del nou papa, Lleó XIV. Endavant, Roger, tot teu.
Després de la mort del papa Francesc, el 21 d'abril de 2025, el món catòlic ha viscut un moment històric, amb l'elecció del nou sant pare. El 8 de maig, el conclave va escollir Robert Francesc Prevost o com a 267 papa de l'Església Catòlica, que ha pres el nom de Lleó XIV, nascut el 14 de setembre de 1955 a Chicago. Prevost és el primer papa nord-americà i el primer nascut als Estats Units. Va ingressar a l'Orde de Sant Agustí i va exercir una tasca de missionera a Perú, on va ser visible de Chiclayo entre 2015 i el 2023. Posteriorment va ser nomenat perfecte discasteri pels bisbes i president de la Comissió Pontifícia per a Amèrica Llatina. El seu perfil conciliador i la seva proximitat amb les comunitats més desafavorides han estat destacats com a elements clau en la seva elecció. En el seu primer discurs públic va expressar la seva voluntat de continuar l'obra de reforma indiciana del papa Francesc, posant l'èmfasi en la justícia social, la transparència i el diàleg interreligiós. Aquest nou pontifex hereta una institució que ha avançat en temes com la lluita contra els abusos, la cura del medi ambient i el diàleg interreligiós, però que encara enfronta grans reptes. El món observa ara amb atenció quines seran les primeres paraules i accions del nou papa i quin rumb volia imprimir l'Església Catòlica en un temps marcat per grans canvis socials, culturals i espirituals.
Moltes gràcies, Roger. Ara, en Joan ens parlarà de l'incident amb el núvol tòxic que es va produir a Vilanova i la Geltrú.
El dissabte 10 de maig de 2025, un incendi en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú va generar un núvol tòxic que va obligar a confinar uns 150.000 veïns de 5 municipis del Garraf i el Baix Penedès. L'incident va tenir lloc a les 2:20 de la matinada a les instal·lacions Clean Water Pool, una empresa que emmagatzemava unes 70 tones de clor per la desinfecció de piscines. El foc va provocar una reacció química a l'aigua emprada pels bombers, originant una nuvolada d'àcid clorhídric, un gas altament tòxic i irritant. Les autoritats van activar el pla d'emergència PlaCECAT i van recomanar a la població confinar-se a casa per evitar inhalar els gasos. Tot i la magnitud del sinistre, no es va registrar víctimes físiques, tot i que es van atendre 4 persones per dificultats respiratòries lleus. Els bombers van treballar durant més de 6 hores per controlar el foc, que va estabilitzar al voltant de les 9 hores del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar la ràpida resposta i coordinada dels serveis d'emergència i va agrair la responsabilitat de la ciutadania. Aquest incident ha posat de manifest els riscos associats a l'emmagatzematge i manipulació de productes químics i perillosos en zones industrials properes a nuclis urbans. Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes del foc i per avaluar possibles responsabilitats.
Moltes gràcies, Joan. Ara passem a la secció d'esports, on parlarem dels últims resultats aconseguits pel Barça, tant masculí com femení. Endavant, Xavi, amb el Barça femení.
El passat diumenge 11 de maig, el Barça femení va guanyar el títol de Lliga després de guanyar per 0-9 al Betis. Amb aquest títol, les jugadores blaugrana sumen la desena lliga guanyada pel Barça i la sisena consecutiva. Ara resten a l'espera de la final de la Champions per veure si aconsegueixen tancar una temporada aconseguit el triplet.
Gràcies, Xavi. Lalo, què nos expliques del primer equipo masculino del Barça?
El domingo 11 de mayo se celebró un trepidante partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Fue un partido en el cual hubo mucha polémica arbitral. El resultado fue muy ajustado y el partido lo terminó ganando por la mínima el Barça después de una gran remontada. Solo a empezar el partido hubo un claro penalti del portero del Barça a Mbappé, quien se encargó de chutar y marcar el primer gol de la tarde. A los pocos minutos Mbappé volvió a marcar para poner el 0-2 en el marcador. Al cabo de poco tiempo, en un córner favorable al Barça, Dani Olmo peinó en el primer palo para que Eric García marcara el primer gol del Barça, que recortaba las distancias en el marcador. No tardó mucho tiempo en aparecer Lamine Yamal para marcar un auténtico golazo que ponía el empate en el luminoso. Poco tiempo después, tras una pérdida de balón de Real Madrid, Ferran robó en el centro del campo y dio una magnífica asistencia a Rafinha para que marcara el 3-2. Justo antes de finalizar la primera parte, Rafinha puso el 4-2 en el marcador. A mediados de la segunda parte, Mbappé volvió a marcar consiguiendo su tercer gol en el partido, que a la postre no sirvió de nada, pues el Madrid volvió a perder en el Clásico contra el Barça, sumando esta temporada un total de 4 derrotas en los enfrentamientos con el equipo azulgrana. Después de este partido se podría decir que el Barça es el virtual campeón de Liga, pues le lleva 7 puntos de ventaja a falta de 9 puntos en disputa.
I fins aquí el programa d'avui a per tu. Gràcies per acompanyar-nos un cop més a Ràdio Sant Cugat. Ens retrobem ben aviat amb més actualitat, reflexió i una mica d'humor. Que tingueu molt bon dia. Jugo a naus amb el perill. Ballo sobre la...